L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Som a dilluns 11 del mes de gener. Després d'un llarg període de descans, torna l'informatiu de Mute i ho fa com sempre parlant-los-hi de les notícies més properes dels nostres municipis i que coneixem diàriament des de cada redacció de les emissores locals que formen part de l'associació. Benvinguts. Avui encetarem el nostre temps de notícies amb informació ampliada sobre les detencions el passat cap de setmana de dues persones com a presumptes autores de l'incendi d'Horta de Sant Joan. I obrim el nostre temps de notícies amb el tema de la jornada, la detenció de dos joves com a presumptes autors de l'incendi d'Horta de Sant Joan, un incendi que va provocar la mort de 5 bombers i va cremar unes 1.200 hectàrees. Avui a l'informatiu de Mute donarem compte de la investigació portada a terme de les declaracions dels agents rurals i també de les repercussions polítiques i les declaracions que han sorgit arran d'aquestes detencions. Comencem amb el resum del els fets que ens amplia Josep Roig des de la Plana Ràdio.
Doncs efectivament, és una notícia que hem de tractar des de diverses perspectives i de fet és una de les notícies destacades de les últimes hores aquí al territori i també a tota Catalunya per les repercussions, fins i tot polítiques, que aquesta ha tingut. Començarem explicant que agents de la policia de la Generalitat, dels Mossos d'Esquadra, van detenir el passat dissabte a dues persones com a presumptes autors de l'incendi d'Horta de Sant Joan del passat mes de juliol. Els arrestats són LFM, de 27 anys, i veí de Càlig, i APM, de 26, i veí de l'Aldea. Els dos són de nacionalitat espanyola i van ser detinguts dijous a Amposta i a Tortosa, respectivament. Se'ls imputa un delicte d'incendi forestal, 5 delictes d'homicidi per imprudència i un delicte de lesions. La investigació de l'Àrea Territorial d'Investigació de les Terres de l'Ebre, en col·laboració amb la Unitat Central de Medi Ambient dels Mossos, va permetre demostrar, entre altres extrems, que aquestes dues persones es trobarien a la zona i hora dels fets quan es va iniciar el foc. La investigació, engegada fa 6 mesos, prova també que els dos arrestats van encendre un foc a terra, tot i la prohibició i les condicions meteorològiques adverses que registraven aquell dia. Els joves estan ara en presó preventiva després de declarar davant del jutge de Gandesa i confessar que van fer foc el dia de l'incendi, però que en cap cas tenia la intenció de cremar el bosc. Es dona la circumstància que tant LFM com JAPM van estar contractats temporalment per la Generalitat per treure dels boscos les restes que van deixar-hi el temporal de l'hivern passat i d'aquesta manera reduir el risc d'incendis com a vista a l'estiu, segons confirmava el Departament d'Interior. En el marc d'aquesta campanya de neteja organitzada per Interior i Medi Ambient, la Generalitat va contractar 1.000 treballadors que estaven a l'atur. La campanya va començar el 16 de març i va durar 3 mesos, el temps que van estar contractats com a peons, els que ara han resultat ser presumptes causants de l'incendi. El govern va destinar aleshores 7.200.000 euros en aquesta iniciativa i va contractar preferentment aquells que havien esgotat la prestació del subsidi d'atur i que tenien càrregues familiars. Abans de començar a treballar als boscos, el personal contractat per aquesta campanya va passar diverses proves de formació, atesa l'especificitat de les tasques que havien de dur a terme. Així, el Departament d'Interior de la Generalitat ha confirmat que els dos joves detinguts per haver provocat suposadament aquest incendi haurien estat uns dels contractats temporalment pel govern català per netejar els boscos. Concretament, van treballar durant la primavera de l'any passat netejant-los. El Departament d'Interior també ha confirmat que un d'ells va ser contractat per la Generalitat com a auxiliar forestal, fent tasques de bombers en les campanyes d'estiu entre el 2002 i el 2005. L'altre està opositant per treballar en l'extinció d'incendis al País Valencià i ja ha passat les proves físiques i psicològiques de Brigada Rural d'Emergència. Afegir encara que el Departament d'Interior ha anunciat que es personarà com a acusació particular contra els presumptes autors d'aquest incendi. Concretament, Joan Saura decidia el passat dissabte que el Departament es personarà com a acusació particular contra els dos joves que han estat detinguts pels Mossos d'Esquadra. Tots dos, recordem, han ingressat ja a presó provisional com a presumptes responsables d'un delicte d'incendi forestal intencionat establert en l'article 352 del Codi Penal, segons la interlocutòria del jutjat únic de Gandesa, que ha instruït la investigació de l'incendi l'incendi forestal en el qual van morir, recordem, aquests 5 bombers de la Generalitat i un altre va resultar ferit greu. Una vegada la jutgessa de Gandesa ha aixecat el secret de sumari de les investigacions, el Departament d'Interior ha anunciat que reunirà amb les famílies dels bombers que van morir en el sinistre perquè siguin les primeres en conèixer tots els detalls de la investigació duta a terme i que estava afectada pel secret judicial de sumari.
Gràcies, Josep. De fet, el cap del cos dels agents rurals, Antoni Mur, defensava el dissabte l'informe que van fer sobre les causes de l'incendi a Horta de Sant Joan, un informe que va establir la caiguda d'un llamp com la causa que va provocar l'incendi. L'escoltem.
Pues no vam trobar cap altra possible que no fos la del llamp. Nosaltres, com ja es va explicar en el seu moment, vam trobar un arbre amb clars senyals de que havia sofert la caiguda d'un llamp dies enrere i no vam poder apreciar cap altre indici que ens portés a sopesar la possibilitat de que hi hagués una altra causa probable.
El cap dels agents rurals assegurava que l'informe és rigorós, que està ben fonamentat, ben argumentat i que és tècnicament solvent. Des de l'any 94 que estan investigant causes d'incendis i miren de fer la feina de la forma més eficient i rigorosa possible. L'escoltem.
Hi ha estudis fets tant als Estats Units com als Alps que acrediten incendis ocasionats per llamps amb molts caiguts en molts dies d'antelació a l'aparició de l'incendi. Vull dir que el nostre informe, al nostre entendre, està ben fonamentat, està ben argumentat i tècnicament és solvent. Una altra cosa és la seguretat absoluta. Jo no la puc tenir i menys quan desconec quin és el contingut de la investigació que porta a terme el jutjat de Gandesa.
El cap d'aquest cos remarcava que no van trobar indicis d'intencionalitat a la zona i que tampoc hi havia antecedents ni van relacionar cap tipus de motivació, però desconeixia absolutament el contingut de la investigació dels Mossos d'Esquadra i se suposa que ells s'hi han pogut trobar indicis suficients per poder atribuir l'autoria de l'incendi a aquesta causa. Després que l'alcalde d'Horta de Sant Joan, Àngel Ferràs, hagi afirmat que ningú s'acabava de creure que l'origen del foc fos un llamp, Mur recordava que en el període d'estiu un 20% dels incendis forestals són causats per llamps i que hi ha informes fets als Estats Units i als Alps que acrediten incendis ocasionats per llamps caiguts amb molts dies d'antelació a l'aparició del mateix incendi. Políticament, la detenció dels dos joves i la coneixença dels nous motius que haurien pogut motivar el fort d'Horta de Sant Joan també ha tingut la seva repercussió política. Les declaracions les ha copsat en la següent crònica Josep Roig.
Doncs sí, políticament també la detenció d'aquests dos joves i la coneixença dels nous motius que haurien pogut motivar el foc d'Horta també ha tingut la seva repercussió en el camp de la política. Així, per exemple, la presidenta del Partit Popular de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, reclamava ahir diumenge que el govern assumeixi responsabilitats per la gestió de l'incendi d'Horta. Així, considera que la Generalitat ha demostrat la incompetència per haver defensat en primer lloc la versió d'un llamp com a causa del foc, quan ara s'ha detingut aquestes dues persones com a presumptes responsables del succés. Escoltem Alicia Sánchez Camacho.
En primer lloc, el Partit Popular de Catalunya considera que les causes, les raons que va donar el president Montilla i el govern tripartit han estat una cortina de fum per tapar la pròpia incompetència, el propi fracàs del govern tripartit del president Montilla. Dir-los que és el Partit Popular de Catalunya vàrem demanar en tot moment que s'investigués de manera exhaustiva, que es digués la veritat a la gent i a les famílies i estem veient que no es va dir la veritat. Ara hauran de donar la cara el conseller Saura i el conseller Baltasar, els dos d'Iniciativa per Catalunya els Verds, perquè els dos varen dir que la causa de l'incendi havia estat un llamp. S'ha demostrat que no és així per pròpia investigació de la policia científica dels Mossos d'Esquadra. S'ha comprovat que no va ser un llamp, sinó que han estat altres causes les que varen provocar l'incendi d'Horta i, per tant, el Partit Popular demana responsabilitat al president del govern de la Generalitat, el president Montilla.
D'altra banda, també el president de Convergència i Unió, Artur Mas, acusava el govern de la Generalitat d'haver enganyat al Parlament i a la ciutadania amb la gestió d'aquest incendi. Ara, i un cop hi ha dues persones detingudes com a presumptes autors de l'incendi, Mas demanava a Montilla que doni la cara.
Si els alcaldes i l'oposició tenien raó i el govern va enganyar el Parlament i la ciutadania, ara el govern i el seu president, no només el senyor Baltasar com a conseller, el propi president Montilla, que també va cobrir les espatlles i les explicacions del propi conseller de Medi Ambient, aquests ara han de donar la cara i han d'anar al Parlament i han de donar totes les explicacions que calgui. Perquè, evidentment, això ara ja s'està demostrant que no pot quedar de la manera que ells pretenien, que era tapar-ho tot com fos, mirar cap a un altre costat i que semblés que tot això doncs, era simplement perquè des del cel hi havia males condicions. No? Aquí resulta doncs, que hi va haver una sèrie de negligències i ara això s'ha de posar sobre la taula amb totes les conseqüències.
L'alcalde d'Horta de Sant Joan, Àngel Ferràs, també va parlar dissabte afirmant que l'important, tant per l'Ajuntament com per tota la població, és conèixer la veritat. Ferràs va dir que ningú s'acabava de creure que l'origen del foc fos un llamp. Tot i així, va insistir que l'important és conèixer quin va ser l'origen real de l'incendi.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre segueix creixent gràcies a tu. El darrer sondeig del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, principals dades d'audiència i consums culturals a Catalunya, ens dona més de 40.000 oients a les Terres de l'Ebre. Des de les EMUTE, moltes gràcies. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio que parla de tu, la ràdio que parla com tu.
L'informatiu de EMUTE, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El temps avui també és notícia. De fet, l'estampa que ha deixat la neu al nostre territori i que aquest cap de setmana ha portat a més d'un curiós acostar-se a les zones més afectades, s'ha d'afegir els problemes d'accés a algunes carreteres i de circulació i l'activació aquesta passada nit, un altre cop, del pla Neucat en previsió que la neu tornés al territori, com així ha succeït en municipis com el Mas de Barberans o la Sénia. De fet, la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat mantenia encara activada aquesta passada nit la fase d'alerta del pla Neucat, atesa l'afectació en prop de 70 trams de carreteres, especialment a la demarcació de Tarragona, i en les quals també hi havia possibilitat al Baix Ebre, al Montsià, a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta. Tot i que el Servei Meteorològic de Catalunya donava per finalitzat l'episodi d'onada de fred, les properes hores podríem dir que es podrien registrar temperatures molt baixes, que podrien arribar a mínimes inferiors a 10 graus sota zero a l'interior i inferiors a 0 graus al litoral. És per aquest motiu que des de la Direcció General de Protecció Civil es segueix recomanant molta prudència a la carretera. Al llarg de tot l'episodi de nevades, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya ha gestionat les peticions d'una seixantena de municipis, sobretot de Tarragona, de les Terres de l'Ebre i de Lleida, que tenien problemes o bé d'accés o bé per falta de subministrament elèctric. La situació de la xarxa elèctrica es troba ara ja normalitzada arreu del territori des de la passada nit i únicament es registren algunes afectacions puntuals. També hi ha poblacions en què les averies no han estat resoltes i hi ha alguns grups electrògens instal·lats. El Servei Català de Trànsit actualitzava les dades de carreteres afectades. Encara hi ha 68 trams de carreteres amb problemes, no tant per la neu a la calçada, sinó sobretot pel gel. Aquí a les Terres de l'Ebre, les carreteres afectades són la TV3301, prop de Comte-Bot, la TV3341, Horta de Sant Joan, la Fatarella Vilalba dels Arcs, també la TV7411, Ribarroja, la Pobla de Massaluca, la 330, Horta de Sant Joan, Arnes, i la T733, Ascó, la Fatarella.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I ara parlem d'economia a les Terres de l'Ebre, perquè la Comissió de Treball del Pla d'Iniciatives per al Desenvolupament de les Terres de l'Ebre, que es reunia el divendres, acordava encarregar un projecte per analitzar la viabilitat de la creació d'una agència de desenvolupament regional de les Terres de l'Ebre, un òrgan que tindria per objectiu impulsar l'economia local i la promoció de l'emprenedoria dels 52 municipis de les comarques ebrenques a través d'un consorci o un ens similar. El delegat del govern les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, explicava que es tracta d'un projecte integrat de desenvolupament econòmic del territori. L'escoltem.
Hem quedat d'acord en encomanar un projectet que d'alguna manera doni forma en aquesta proposta de creació d'una agència de desenvolupament regional per analitzar la seva viabilitat, per analitzar projectes similars, intentar fer una mica d'allò que se'n diu el benchmarking, copiar una mica el que s'està fent en altres parts d'Europa i poder fer una proposta una mica més sòlida, més concreta, més analitzada i més treballada de gestació d'aquesta agència. A partir d'aquesta proposta, llavors el que faríem seria traslladar-la a les diverses administracions locals perquè prenguessin la decisió de si estan disposades a desenvolupar-la i a tirar-la endavant en el format que es planteja.
Serà la comissió de seguiment de les mesures previstes pel govern per a la reactivació econòmica de les Terres de l'Ebre que celebrarà demà la propera reunió que decidirà si es crea la xarxa de vivers d'empreses o l'Agència de Desenvolupament Regional a partir dels resultats del projecte encarregat. El delegat del govern explicava que l'agència pretén ser una plataforma de captació de finançament exterior, d'inversions empresarials, d'acompanyament de dinàmiques empresarials al territori o de col·laboració amb l'Incasòl en la comercialització de sòl industrial. Viatgem ara fins a Amposta, perquè la Comissió de Govern de l'Ajuntament d'Amposta ja ha decidit en què invertirà els més de 2 milions d'euros corresponents al Fons d'Inversió Local, entre d'altres coses, en la construcció de la nova Escola d'Art Municipal, primer pas del nou Pavelló Firal. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs parlem de temes econòmics avui des d'Amposta Ràdio, ja que la Junta de Govern Local va acordar sol·licitar 2.232.000 euros al Fons Estatal d'Inversió Local, el famós FEIL. D'aquests més de 2 milions d'euros, 1.800.000 es destinaran a la construcció de la primera fase de la nova Escola d'Art, que també conforma la primera fase del nou pavelló firal. Així ho explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Sí, aquest any, dins dels pressupostos d'inversions de l'Ajuntament d'Amposta per a l'any 2010, era inclòs com a part del Fons Estatal d'Inversió Local l'obra que farem de la nova Escola de Sardi, Escola d'Art i Disseny, i que a la vegada també representarà ja el tret de sortida per al que nosaltres volem que sigui la sala de reunions o palau de congressos del recinte firal, que té un pressupost inicial en una primera fase de 2.500.000 d'euros i que hi dedicarem 1.700.000 euros del Fons de la Inversió Local per tirar endavant aquesta primera fase de l'obra. Per tant, és una obra importantíssima perquè després, a continuació, ja una volta estigui aquesta primera fase, la idea de l'Ajuntament és fer en la propera legislatura el que és el recinte firal pròpiament dit, és a dir, el pavelló firal.
La resta, 431.000 euros, es destinaran a despeses socials educatives. D'altra banda, cal dir que la Junta de Govern de l'últim mes de desembre es va adjudicar el subministrament dels arxivadors compactes per al nou arxiu comarcal de l'empresa per un import de 118.000 euros. En concret, s'han adquirit 4.600 metres lineals de prestatgeries. En la mateixa Junta es va adjudicar definitivament la construcció del bar del parc dels Giribecs a l'empresa Dos Pierre amb un pressupost de 180.000 euros amb un termini d'execució de 4 mesos, és a dir, que d'aquí 4 mesos estarà ja enllestit el bar del futur parc dels Giribecs. Al mateix parc dels Giribecs també s'ha adjudicat provisionalment la instal·lació de l'enllumenat a l'empresa Ampostina Contrejissa per un import de 231.000 euros amb un termini d'execució d'un mes i mig. Per tant, temes importants de caire econòmic i també d'infraestructures a la nostra ciutat.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I ara abordem temes culturals, perquè el pintor calero Joan Rebull vesteix de gala l'altar major de l'ermita del Mig Camí. La processó de Mig Camí és una escena històrica que plasma el recorregut que feien els devots fins a aquest lloc sant per pregar pels seus neguits. Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
El 2 de gener va tenir lloc de manera oficial la inauguració del nou mural que presideix l'altar major de l'ermita del Mig Camí, que pertany a la parròquia de Sant Blai com a part dels treballs de restauració de l'espai. La notícia no tindria major transcendència per a la nostra població, tot i que durant segles ha estat lloc de peregrinació per a molts caleros que demanaven a la Mare de la Providència poder tornar als sants i estalvis de la mar, si no fos perquè l'artífex d'aquesta imatge és Joan Rebull, el pintor Calero al que Jordi Bartomeu, mossèn d'aquesta parròquia de Tortosa, li va fer l'encàrrec ara fa 2 anys. A la inauguració van assistir l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, i les regidores Mari Carme Martí i Teresa Callau. També van assistir l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i el bisbe de Tortosa, Xavier Salinas. En total, unes 200 persones van afegir-se a aquest acte emotiu que reconeixia el treball de Joan Rebull, que, val a dir, ha volgut regalar el quadre a l'ermita perquè li porta bons records de la seva joventut estudiant. El mural, fet sobre 8 peces de fusta disposades de 2 en 2 i muntades sobre la paret amb una graella de llistons, ha quedat integrat de manera harmònica en l'estil barroc de l'ermita. El tema és una processó del segle XVIII fins a l'ermita. Joan Rebull.
El tema del quadre era una processó que havia hagut en el segle XVIII de reposició de la imatge que per algun problema, alguna crisi econòmica o política, doncs s'havia portat cap a la catedral. I encara van tornar la imatge doncs, a la mitja i mig camí de manera solemne, i això ho va plasmar, ho va immortalitzar un pintor tortosí, li diuen Dols, fa 150 anys, va desaparèixer perquè van fer més gran l'ermita, que van desaparèixer les pintures, i fa 100 anys aproximadament, doncs, un pintor molt, molt conegut a Tortosa, ja mort, molt emblemàtic de Tortosa també, que es deia Antonio Cerveto, va fer un mural que va desaparèixer pràcticament tot a la Guerra Civil.
El pintor de la Cala afegís que tot just ara es complixen 100 anys des de l'última actuació sobre el quadre. Ell ha posat de la seva collita, per donar més dramatisme a l'escena, figures en primer pla, en comptes de difuminar-les en l'entorn, en segon i tercer pla, com havien fet els pintors anteriors.
Gràcies, Araceli. I després de la cultura, els esports.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I és que després de la pausa nadalenca, tot i els impediments de la meteorologia que han fet suspendre diversos partits, aquest cap de setmana s'han reprès les competicions en el futbol regional. Des de Alcanar Ràdio ens parla dels temes esportius cada dilluns Domènec Ramal.
Què tal, Terem? Bona tarda. Després de la pausa nadalenca i d'estos dies festius, novament reprenem el fil de l'actualitat i, en este cas, avui dilluns, actualitat esportiva, perquè també, tot i que la tercera divisió han disputat ja alguna jornada en este 2010, a les categories del futbol regional, ahir diumenge es reprenia el fil de la competició. Comencem parlant de la tercera divisió, on sembla ser que l'any ha canviat la sort d'un dels equips del nostre territori, com és la Unió Esportiva Rapitenca, una Unió Esportiva Rapitenca que ahir aconseguia la victòria en el seu desplaçament al camp del Blanes per 1-4. Pel que fa a l'Amposta, jugant com a local, també en este cas aconseguia de sumar un puntet, 2-2, l'Amposta empatava al municipal Ampostí davant l'Europa. Així les coses, els d'Amposta queden novens a la classificació amb 30 punts, mentre que els rapitencs són 14ens amb 22. Pel que fa a la primera catalana, 18a jornada de competició, i el representant del nostre territori, el Tortosa, aconseguia una victòria pel resultat de 3-1, jugant com a local davant del Masnou. 3 puntets més per als tortosins, que se situen en 15a posició a la classificació amb 22 punts. I a la regional preferent tenim també un representant del nostre territori, es tracta del Roquetenc, que en aquesta jornada aconseguia un empat, també jugant com a local davant del Vistalegre. Roquetenc 1, Vistalegre 1 va ser el resultat d'un partit que fa que els de Roquetes sumen un punt més que de tota manera és insuficient per treure'ls dels llocs de descens. Els de Roquetes són penúltims 17ens amb 13 punts. Anem a la primera territorial i en el grup 6è, 16a jornada, després de la pausa del Nadal, els resultats van ser Vilaseca 1, Remolins Vítem 2, Redis 3, Catalònia 2, Ull de Cona 0, La Sénia 3, Alcanar 1, La Cava 1, Ascó 4, Valls 3, Hospitalet 0, L'Ampolla 0, Aldeana 2 i Comar 0 i Cambrils 3, La Canonja 4. El partit en Gandesa-Torredembarra va haver de ser aplaçat a causa de les fortes nevades caigudes a la comarca de la Terra Alta en els últims dies. A la classificació, el Remolins Vítem és ara líder, empatat amb La Cava i l'Ascó. Tots tres tenen 32 punts. Pel que fa a la segona territorial, grup primer, hem de dir que molts partits d'esta setzena jornada van haver de ser aplaçats, evidentment a causa de les males condicions meteorològiques. Entre d'altres, es van haver de suspendre els partits Amposta B, Horta de Sant Joan, Batea Vilalba, Benifallet, Perelló, l'Ametlla Pinell i Masdenverge, Aldeana. Sí que es van poder jugar partits com el Camarles 3, Remolins Vitem B 2, Deltebre 1, Santa Bàrbara 3, Olímpic de Mora 2, Jesús i Maria 3 i Rapitenca B 4, Corbera d'Ebre 1. És líder després d'aquesta jornada el Jesús i Maria de manera destacada amb 44 punts, seguit del Pinell, que en té 30. I acabarem amb el grup 19 de la tercera territorial, on també hi van haver força partits suspesos. L'Arnes Catalònia, el Benissanet Jesús i Maria, la Fatarella Ginestà, Torre de l'Espanyol Roquetenc B i Ullecona Rasquera van haver de ser aplaçats. Es van poder jugar el Mora la Nova 0, Campredó 2, Flix 2, Alcanar B 0, Godall 4, Tivissa 1 i Tivenys 2, Atlas de Tortosa 1. En aquest grup és líder el Roquetenc B, que suma 32 punts.
Gràcies, Domènec. Acabem avui l'apartat esportiu parlant de la Marató Masterclass que s'organitzarà properament a l'Aldea. Des d'allí ens informa Jordi Curto.
El proper 15 de gener de 2010 i organitzat pel gimnàs Gimfama es farà la Marató Masterclass al pavelló poliesportiu de l'Aldea i constarà de classes de body combat, body balance i dansa al ventre. Per saber més detalls de l'event, escoltem la Neus Martínez, monitora del gimnàs Gimfama.
El 15 de gener intentarem fer una marató de masterclass al pavelló municipal de l'Aldea perquè llancem unes noves activitats del gimnàs Gimfama i perquè la gent ho puguem provar organitzarem aquestes classes al pavelló municipal de l'Aldea. I les classes, la marató de masterclass és de body combat, de body balance i de dansa del ventre. I el combat és un treball aeròbic on poses passos de kickboxing, com si diguéssim. I el body balance és una mescla de yoga, tai chi i pilates. Aquestes activitats estan obertes per a tothom, no només per a la gent del gimnàs, o sigui que pot vindre qualsevol persona. I si algú té algun dubte, que passi pel gimnàs i els informarem durant aquests dies.
Hem escoltat la Neus Martínez, monitora del gimnàs d'Infama. Recordeu que es farà al pavelló poliesportiu de l'Aldea el dia 15 de gener de 20 hores fins a 22 hores. Es pot participar no només els socis del gimnàs, sinó qualsevol persona. És patrocinat pel gimnàs Gimfama amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Aldea Antena Aldaia. Recordeu que serà el proper dia 15 de gener de 2010.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Tot i que a partir d'avui les temperatures han d'iniciar una tendència a la recuperació, a pujar en definitiva, i que els valors ja no siguin tan gèlids, freds d'hivern però no tan gèlids, li costarà. Avui la presència d'aquests núvols que acompanyen una perturbació molt desgastada farà que els termòmetres els hi costi de pujar i per tant de moment es mantingui l'ambient bastant gèlid. Tot i així les glaçades ja aquesta matinada no han sigut ni de bon tros tan intenses com la passada. Una perturbació que ha donat algunes volves, alguna feble nevada, sobretot cap a l'Anoia, Catalunya Central o també fins i tot cap a la Costa Daurada. S'ha vist algunes quatre volves, molt poca cosa. Aquesta perturbació ha d'anar allunyant-se, es va afablint i fins i tot aquesta tarda les clarianes s'haurien d'estendre's més i per tant veuríem més estones de sol, però sobretot serà a partir de demà que els termòmetres pugin més clarament. I això sí, sempre amb un temps una mica insegur, perquè sembla que les perturbacions atlàntiques continuaran apuntant cap al nostre país. Demà a la tarda n'arriba una de nova, que és moderadament activa, podrà donar puja a gran part de Catalunya, amb una cota de neu que anirà pujant progressivament per sobre dels 1.000 metres, sobretot ja a la tarda vespre, i per tant la neu quedarà ubicada ja en zones de muntanya, sobretot del Pirineu. Sembla que una nova perturbació arribaria de cara a dijous.
Així, amb la previsió meteorològica acabem. Des d'avui ja ho saben, cada dia i des de la seva municipal, a l'hora de sempre, tenen aquest temps d'informació, un espai de referència a l'informatiu amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.